Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, bona tarda. Bona tarda. Volia venir, moltes gràcies, les paraules que ha pronunciat la regió de cultura i les que acaba de pronunciar també l'alcalde de la Vila de Pals. M'agrada molt de poder sentir la senyora Mercè Sobirana amb notícies que són de molt interès i que també la pena que es facin recopilant tot el possible per poder fer arribar a fer una cosa completa sobre la figura de Cardell i la seva família. Jo no sóc historiador, sóc sí que farà tot jubilat de geologia i el que potser justifica una mica el que jo sigui aquí és que també Cardell tenia els mateixos estudis que jo, va estudiar geologia. Ell no va poder estudiar més que els primers cursos a Barcelona perquè encara la facultat de geologia no estava establerta. Va començar a estudiar a Barcelona i la resta de la carrera, el gruix de la carrera el va haver de fer a Madrid. La figura de Cardell per mi ha estat sempre molt simpàtica i m'ha interessat molt, i això lligat també en moltes circumstàncies de la vida, com és el fet de jo passar els estius a l'Empordà i estar casat amb una empordanesa i tenir coneixement i amistats per aquestes terres. Per això, en el moment que hi va haver una oportunitat per poder establir contacte amb persones com ara el senyor Trigues i altres que ja al final ho veuré, em va semblar que sí que hauria la pena dir alguna cosa concreta i sobretot encara que són diverses de les persones que han escrit sobre Cardell, de poder fixar el lloc, la casa on va morir i qui a la tia va anar al jutjat municipal per poder indicar que a casa seva havia mort aquest senyor que no era de Pals sinó que havia vingut de Còrdoba però havia quedat la guerra civil on havia truncat la possibilitat d'imposar la família, tinguem en compte que això era l'any 37. Doncs, llavors em va interessar més de poder mirar de forgar una miqueta en la biografia d'aquest personatge. La font més important que existeix ara i que existeix de fa pocs mesos és el llibre que han editat dos professors de la Universitat de Còrdoba, el professor Sonarajo i el professor Lofton Tigueros. En tant, una obra extraordinària, ja poden veure el gruix que té, que és enormement interessant, però de parla relativament poc, perquè no tenien documentació suficient, poc dels últims moments de la vida de Cardell aquí a l'Empordà. És una obra important, que si algú està interessat en això, vull dir, val la pena que es pugui tenir en compte abans no se'ls ofereixi l'edició d'aquesta obra. Gràcies. Bé, jo com dic, no sóc geòleg, no sóc historiador, però sóc geòleg i això m'ha creat una simpatia vers els personatges que també eren lluitant una mica amb les circumstàncies familiars, l'escassetat de possibilitats vagin arribar a poder arribar fins al cap d'un, com passa el cas del camí. Bé, no voldria estendre més en consideracions de tipus general. Em disculparan si el text ho llegeixo. A la meva edat, de vegades, el indicar anys i coses pot ser que la memòria em traicioni. I per això prefereixo tenir la cosa escrita. Ja sé que no és tan viva com una explicació directa i encara que sigui una mica entrebancada, però almenys no voldria de poder trobar en algun moment que m'hi produc una miqueta. Oi? A més a més, ja els anys, tinc exactament el doble de l'edat que tenia Cardell quan es va morir. Exactament el doble. I esclar, en aquesta època, en aquesta situació, és molt fàcil que un es pugui intervencar en la recordar coses. Per tant, procedeixo immediatament a la lectura i voldria agrair les paraules que m'ha donat la regidora de Cultura de Pals i endavant el senyor Calde. Moltes gràcies i disposo, doncs, per tant, d'avorrir-los una miqueta en aquesta narració. A l'Enciclopèdia Catalana hi figura en un llibre de text el nom de Joan Calendell com a geòleg i geògraf. Expressió justa perquè el nostre personatge, si bé va cursar estudis superiors centrats en la geologia, les circumstàncies vitals el van obligar molt especialment els darrers anys de la seva vida cap a estudis geogràfics, fins i tot de geografia econòmica, sense abandonar mai, però, la visió professional del geòleg. Lluny de la seva terra, a l'Empordà, és especialment conegut per la seva monografia El Bajo Empordà, ensayo geográfico, cant de signe de la seva producció que ell va escriure el darrer any de la seva vida des de Pals mateix. Vet aquí, doncs, el motiu d'intentar des d'aquí posar en manifest allò que va ser la seva vida i la importància que posseix a la seva vista. Joan Calendell i Pericay va néixer al carrer Nou de Figueres el 19 de gener de 1893. El que havia de ser un notable científic era fill de Gregori Calendell, com ha explicat perfectament el nostre amic Sobiran. Era fill de Gregori Calendell, mestre de primària que havia exercit primer a Pals i més tard a Figueres, i que havia nascut a Saragossa amb el seu pare Andreu, un ceramista o carrissaire de Bescanó, s'hi havia traslladat en la cerca de nous horitzons per la seva feina. Gregori Calendell no va seguir l'ofici patern. Ell, que posseia un notable grau d'intel·ligència, va seguir estudis de magisteri i en les primeres oposicions que va prendre part com a mestre va triar una plaça vacant a la terra de la seva família. I així, en 1885, va arribar a Pals com a mestre de primària. Aquí ocupava la plaça corresponent durant 7 anys, en què, recentment casat amb una noia que havia estat alumna seva, la Irene Pericay, de Can Mont, els Masos, va ascendir el 1892 a mestre d'escola de Figueres, la capital de l'Alt Empordà. Gregori Calendell, don Gregorio, com l'anomenaren més endavant, havia deixat un gran record en la seva estada de Pals, Ell posseïa excel·lents dots com a professor, dots que va heredar amb estrès el seu fill Joan, el nostre personatge, no solament en l'ensenyament de la lectura i les quatre regles, sinó estimulant als seus alumnes l'amor per la natura en sortides a muntanya, als camps i a la platja. El record d'aquest mestre va perdurar llargament tot i el període relativament curt que ell va exercir a la vila de Pals. Es fixeu que si aquest acte d'avui hagués tingut lloc una trentena d'anys abans, potser veuríem encara entre nosaltres alguns dels qui foren deixebles seus en el seu pas per la vida. De totes maneres, el senyor Trinès diu que també havia conegut això de manera que, si no com a mestre, hi ha el seu pas difícil com a vida. Instal·lat a Figueres amb la seva muller, va poder desenrotllar amb més mèrits, esclar, la seva activitat com a professor. Del matrimoni nascien tres fills, dues noies, que malauradament moren més joves, i un noi, el Joan, el seu hereu. Ell va viure molt intensament la tasca pedagògica del seu pare i el seu gran efecte pel territori, el que, d'altra banda, hi contribuïa en les primeres lectures que passava per les seves mans. Ell devia sentir-se ben integrat a la terra i, d'altra banda, va interessar-se pel coneixement de la seva ascendència familiar. És per això que més endavant, el 1921, va arribar a construir la seva genealogia a partir de les 5 generacions anteriors de la seva família, des del matrimoni d'un tal Jaume Calendell amb Rosa Vilà de Bescanó a mitjans del segle XVIII. La genealogia la trobaran aquí, en el gràfic corresponent amb el llibre aquest, en molts detalls. Amb aquest interès pel coneixement dels seus avantpassats, qui sap si va tenir-hi algun paper els tristos esdeveniments de la família. La seva mare va morir quan en tenia poc més d'un any i més tard moriren també les seves dues germanetes, que ell tampoc va arribar a conèixer. Trista situació d'un pare sol amb un fill de pocs mesos. Per a criar el noi vingué de Saragossa la tia Elvira, la germana del pare, que va fer-li a mare i que aconseguí sobreviure a tota la família, ja que no va morir fins al 1945, acabada la nostra guerra. Amb les fotos que han sigut quan aquí hi ha una que es veu la tia Elvira, acompanyada d'ell, de Joan Carandell, i del seu pare, d'en Carandell. La intel·ligència natural del minyó i la pròpia influència paterna van ser causa que els seus estudis vagin poder efectuar-se en un interval de temps curt sense cap ensopegada. Els de primària, l'escola que el seu pare regentava, els van vestir ben aviat i amb ritme normal, seguint els cursos de batxillerat com a alumne col·legiat a l'Escola Francesa de Figueres i poder graduar-se immediatament de batxiller a l'Institut General i Tècnic de la mateixa localitat. Per cert, en notes d'excel·lent en totes les assignatures, hi ha de dos notables, un de química i un altre de cal·ligrafia. Cosa curiosíssima, ell, que més endavant excel·lí tant que ho van dibuixant a la ploma. I encara això no fa tot, i aquí pot endevinar-se la influència del pare. Va acollir-se una disposició oficial de l'època que permetia que, amb el títol de batxiller a les mans i l'aprovació de quatre assignatures més de caràcter pedagògic, podria obtenir la graduació de mestre a l'Institut General i Tècnic de Girona. Ell ho va superar tot sense haver de perdre cap any. Podem imaginar-nos la satisfacció del seu pare en veure que el fill, als 16 anys, ja era mestre com ell, i encara llavors va proposar-li que seguís estudis superiors, comptant, esclar, amb la seva manifesta capacitat. Perquè ell tenia sobradament la capacitat per seguir estudis superiors. Li calia escollir el camí a emprendre. A ell li crescava, com he dit, tot allò que feia referència a la natura i al paisatge de la seva terra. Però els estudis geogràfics d'aquests anys eren una mica menys tinguts a la universitat. Contràriament, l'estudi dels éssers vivents i la seva distribució geogràfica, així com el de la naturalesa dels materials del sol, minerals, roques i fòssils, sí que tenien cabuda a la universitat, però sols la de la vida. A Barcelona hi efectuava els cursos comuns de diverses carreres de ciències, la de farmàcia i la de química, entre altres, i la resta de la carrera l'aprovà amb èxit el 1930 a la Universitat de Madrid. I va ser llavors quan els professors que l'havien tractat darrerament, conscients que es trobaven davant d'un estudiant excepcional, li van proposar que hi accedís més amunt al doctorat. Potser no hi havia pensat mai en això, però procedent de la proposta d'un professorat competent que l'havia conegut prou, va acceptar-la de bon grat. Possiblement va consultar amb el seu pare. I aquest, que ja pressentia de temps que l'activitat intel·lectual del seu fill havia d'anar girant a partir de llavors al torn de la capital de l'Estat, havia sol·licitat per poder donar-li suport el seu trasllat de Figueres a Madrid com a mestre d'Escola Nacional, que efectivament obtingué el 1912. I ell i la tia Elvira pogueren reunir-se novament amb Joan, que ja estava aposentat a la capital, i aconseguiren un piset al barri de Rebuelles, de Madrid. Allà començà a preparar les assignatures pròpies del doctorat, les mateixes, jo quasi, que encara fou necessari aprovar 40 anys més tard, jo mateix els entenc provar les mateixes, i entendre els treballs de recerca que constituïen la base de la seva tesi doctoral que li va ser dirigida pel professor Lucas Fernández Navarro de la Facultat de Ciències. El tema de la tesi era l'estudi de les roques cristallines de la serra del Guadarrama, i això el va obligar a recollir nombroses mostres que calia després estudiar al microscopi al Museu Nacional de Ciències Naturals o a la Facultat de Ciències. La tesi li fou acceptada i ben qualificada pel Tribunal Constituït per diverses de les figures més rellevants del moment a la Universitat Madrilenya. Era l'any 1914. Havia arribat al punt màxim de la titulació acadèmica per un investigador. A partir d'aquest moment, ell inicià la seva trajectòria científica publicant nombrosos estudis relacionats amb el tema del seu treball. Però ben aviat, ell era canviat la línia de les seves investigacions, l'excursionejar per nombrosos punts de les sierres del nord de Madrid, on dugué cap un altre camí. Tot i que la tesi consistia en un estudi petrogràfic de les roques de la zona, la seva mirada com a geòleg apuntava a nous viatges, seguint els passos de l'escola del professor Eduardo Hernández Pacheco amb els seus estudis regionals de tipus fisiogràfic, com en deia. Justament a cavall entre la geologia pura i la geografia, que eren precisament els camps que a Carantell l'estimulaven més. El Museu Nacional trobava bona acollida i fins i tot hom li encomanava més tard la docència en cursos pràctics de cristal·lografia i mineralogia. Segurament aquests cursets degueren comportar-li una remuneració més enllà de minsa, però ell els considerava útils per adquirir una valuosa experiència i un cert prestigi a la universitat. En aquests anys, havia esclatat la Guerra Europea, el 14, també havia trobat refugi al museu un clergue alemany que posseïa un gran prestigi, Hugh Obermeier, que estudiava les empremtes deixades per les glaciacions quaternàries, és a dir, contemporànies de l'home primitiu, a les muntanyes espanyoles. I junt amb Carandell, en dos actuaren nombroses excursions per les serralades de la Meseta Ibèrica que van donar a conèixer en diverses publicacions conjuntes durant aquells anys. El seu nom començà a ser conegut a tot el país. Durant aquest temps, ell desenvolupà una activitat considerable com a resultat dels seus estudis. Havia establert contactes amb nombroses personalitats del món cultural a Madrid i foren ben fructífers els que sostingué amb alguns dels membres de la Institució Libre d'Ensenyança i concretament amb el seu director Francisco Giner de los Ríos, a qui admirava sincerament pels seus mètodes pedagògics que intentava aplicar sempre amb excel·lents resultats. Però ja havia de conjuminar-ho tot amb la seva inevitable obligació cívica com era el servei militar. Per sort ell pogué efectuar-lo a transmissions de l'arma d'enginyers entre 1916 i 1917 en a ell mateix, on pogué gaudir de permisos i pròrrogues d'estudis, especialment a partir del moment en què havia pres la decisió d'opositar a places de l'ensenyament de l'Estat. Algú diria d'aquesta aquella frase una mica sarcàstica sobre que amb una carrera com la seva acabaria més tard que ric, i això l'havia fet pensar seriosament al seu esdevenidor i segurament no en seria aliè a aquesta decisió la figura prudent del seu pare que l'encoratjava en tot moment. Les feines que li encarregaven solien ser d'una escassa remuneració i encara només de caràcter temporal. En aquella època, i encara durant molts anys, fins quasi fa 4 dies, una carrera científica com la seva no tenia quasi més sortida que la docència a la universitat o als centres d'ensenyança mitja. I ell, que creia posseir les condicions pedagògiques per exercir-ne la docència, no va vacilar llavors a presentar la seva sol·licitud a les oposicions de places del seu camp que sortien anunciades al butlletí oficial de l'Estat. Però hi havia també un motiu suplementari i potser més important per ell, que el va fer animar a adoptar aquesta decisió. S'havia enamorat d'una noia estudiant 2 anys més jove que ell, que el seu pare, hisendat andalús de Bujalance, havia enviat a Madrid perquè adquirís un nivell cultural superior al que hauria posseït una noia de la seva condició de no haver-se mogut de la seva terra. Es deia Silveria Zurita, havia estudiat a l'Institució Libre d'Ensenyança, posseïa idiomes i fàcilment havia connectat amb aquell jove tan prometedor que es deia Joan Carandell. Un altre motiu, doncs, i ben decisiu, per a resoldre d'una manera efectiva i ràpida la seva situació econòmica. El mes de març de 1916 havien sortit a oposició 3 càtedres d'institut per a llicenciats en ciències naturals, a Cartagena, a les Palmes de Gran Canària i a Cava, una localitat de la província de Còrdoba. 3 places que havien estat sol·licitades per no gens menys que 25 candidats, entre els quals hi havia personalitats prou conegudes en el camp científic d'aquests moments. Els exercicis de l'oposició, desmesuradament durs, com ho han anat estant encara fins fa poc, per reconèixer, foren favorables per ell, tot i que en aquests moments estava encara embrancat en el servei militar. Va fer un excel·lent paper i fou un dels tres seleccionats. Al moment de veure-los i plaça, va inclinar-se per la recàrrega. No era pas excessivament lluny de Bucalante, uns 40 quilòmetres de distància molt comptats. I això ho originava, podia veure la promesa. El maig de 1917 va prendre posició de la plaça i ara era finalment funcionari de l'Estat. Finalment tenia ja uns ingressos fixes, 3.500 pessetes anuals. No arribava a 1.000 vistes encara. Com en devia estar de content el seu pare? A partir de llavors, la seva vida havia de girar l'entorn d'Andalusia, un país de particularitats fisiogràfiques i geològiques ben diferents dels que ja estava habituat. Però ell s'hi va integrar bé, de tal manera que quan va morir, el seu mestre Hernández Pacheco, amb la necrologia que va escriure d'ell, no vacil·lava en demanar-lo Geógrafo i Geólogo Andaluz. Mig any després d'haver arribat al nou destí, ell va casar-se abans amb la seva promesa, la Silvetta. La cerimònia va tenir lloc a Bucalante el febrer de 1918, que en ell tenia llavors 25 anys. La família d'ella, que comptava amb molts més recursos que la d'ell, el va acceptar de molt bon cor i el matrimoni va ser molt feliç, beneït pel naixement d'un fill, Joan, Juanito, i el d'una filla, Irene, en record de la seva mare. També a Cabra fou acceptat socialment i la seva fama com a professor fou violada en tot moment per la qualitat de les seves iniciatives pedagògiques que comportaven sovint la preparació d'excursions per la Sierra i altres punts de la província on els alumnes podien efectuar col·lectes de material pedagògic, plantes, insectes, mostres de roques, minerals i fòssils pel museu de l'Institut. Hem pogut veure una imatge fotogràfica d'ell a l'Institut en ple exercici de la seva professió. Baix com era, apareix dret com si en alguna locució davant dels alumnes. És una llestima que no s'ha projectat aquesta, perquè realment és graciós. Les obligacions docents a l'Institut no li impediren efectuar tota mena de publicacions científiques i periodístiques. Bé, al contrari, fins l'any 26, que va ser crucial per ell com a Andalgren, va llestir des d'un centenar de publicacions, no solament referides als descobertes en la geologia regional, sinó també les que consistien en l'exposició de nous mètodes pedagògics, com els models de representació del relleu mitjançant el sistema de blocs diagrames de l'americà William Davis, que era molt l'introductor al nostre país, i les traduccions de les populars taules genealògiques de Roth i del text de geologia de Fred. I totes aquestes obres seves, il·lustrades amb els seus característics dibuixos a la ploma dels quals estava especialment dotat. Com he dit, el 1926 fou un any important a la ciència. Va tenir lloc a Madrid el 14è Congrés Geològic Internacional, amb la participació d'un nombre extraordinari de personalitats de tot el món. Aquests congressos comporten sessions científiques i excursions en visites a zones o punts diversos del país organitzador, especialment interessants des del punt de vista geològic imminent. Això pot arribar a donar la mesura dels avenços que en aquest camp posseix el país visitat. A Carantell li van encarregar la direcció d'una excursió al Guadarrama i d'una altra per les serres de Còrdoba, i ell pogué fer una bona exposició dels seus coneixements davant d'un públic selecte internacional. Però aquest any havia començat ja amb el fet que havia d'entelar-li la seva satisfacció pel fet de poder participar directament en el Congrés Internacional. Poques setmanes abans de la inauguració del Congrés va rebre la trista notícia de la mort del seu pare a Madrid. Ell era ben conscient de tot allò que li devia, el seu pregon afecte personal i l'ajuda i l'estímul que rebé d'ell en tot moment que li feren possible la carrera i un prestigi científic més endavant. Don Gregorio seguì era santo come almeno non seppì, e ciò che non gli ha potuto conseguire, egli non seppe che il mondo lo aveva realizzato al fine. Consciente di tutto ciò, che era bene, avvocaglia forse tutti i suoi sentimenti descrivendo l'opuscola mia orazione en la morte degli padri, a motivo un raggio intimo del rispetto e d'amore filiale. Al maggio del 1927, il Ministero va assegnare a un nuovo destino, la plaza di catedratico all'Istituto Generale Tecnico di Cordova, la capitale della provincia, chissà se come premi per la sua attuazione importante nell'organizzazione del congresso geologico. Això comportava, esclar, haver d'abandonar el seu institut de Cabra, la località on ell havia passat 10 anys tan feliços els 10 primers del seu matrimoni. A Còrdoba, però, tot havia de resultar-li més fàcil. Amb un pis al bell mig de la ciutat, ell rebé des de llavors tota mena de consideracions per part de la societat cordobesa i va ser nomenat membre numerari de la Real Acadèmia de Ciències, Belles Letres i Nobles Artes de la ciutat. Com més endavant ho seria també com a membre corresponent de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid. La seva activitat serà de fer cada dia més creixent i la seva situació econòmica també havia millorat sensiblement. Amb això hi havia contribuït una novetat professional curiosa. Un any després de la seva arribada a la ciutat va aconseguir obrir-hi una farmàcia. I aquell alguns anys que s'havia plantejat la decisió de fer-ho, que tenia la seva lògica. Pensava que per tal d'obtenir el títol de llicenciat i encara doctor en ciències, havia hagut de cursar diverses matèries comunes amb les de la carrera de farmàcia. I així doncs, amb un petit esforç complementari, ell, tan petit, podia assolir també l'obtenció del títol de farmacèutic i fer-se professional. Desplaçat a Barcelona, evitaria el seu expedient acadèmic, als 35 anys tornarà a seure a les mans de la universitat i aconseguir allà el títol desitjat. El catedràtic era també apotecari. El seu pare, desgraciadament, ja el comerem. Lògicament, aquesta decisió havia de complicar una mica la seva vida, perquè li multiplicava la feina amb l'apertura del nou establiment. I a més duia cap nous projectes per a l'Institut, i per si jo no fos prou, encara seria interessat per la marxa de l'Escola de Veterinària de Còrdoba, en la qual finalment arribà a impartir-hi alguns cursos. I mentrestant seguia publicant articles, més articles i altres articles, i estudis diversos com ho havia fet al llarg de la seva vida. Els geòlegs cordobesos, que hi ha esmentat, López Ontiveros i Navas Borramire, que s'han ocupat de l'obra escrita per Carandell, han comptat amb l'existència de més de 260 treballs bé, entre publicacions extenses, traduccions i articles diversos al llarg de la seva vida. La feina li ha arribat és esgotadora, però tanta activitat continuada l'havia de pagar finalment amb la seva salut. Des de 1931 començaren a manifestar-se símptomes d'esgotament, amb alguns problemes físics de salut, sense major concreció segons els metges, que requeria un descans ampli que a ell li resultava difícil de poder practicar. Per cartes trameses per col·legues seus, sabem que existia una inquietud bastant generalitzada sobre el seu estat. Quasi tots eren coneixedors de la seva quasi desaforada activitat intel·lectual. Amb un paripé del seu estat de salut, ell anava prosseguint però amb la seva feina. L'any 1928 hom l'havia invitat a participar en un altre congrés, el Congrés Internacional de Geografia, que havia de celebrar-se a Cambridge, a Anglaterra. I el ministeri va confiar-li el nomenament com a representant oficial d'Espanya per assistir. En aquestes condicions, ell no seré negar-s'hi, i aprofitant un interval favorable del seu estat físic, va anar a Anglaterra en vaixell, participar al congrés en una comunicació científica i molt interessant, i em va tornar més satisfet del com pensava. No succeïa el mateix amb la seva assistència dos anys més tard a la reunió dels Alps que va organitzar la Societat Geològica de França en ocasió del centenari de la seva existència. Ell posseïa molt bons amics de França i no saber negar-se a assistir, tot i que l'atrapà en un moment baix del seu estat i en retornar en una situació, com diuen els seus amics, més aviat deplorable, que exigia ja un repòs immediat. De totes maneres, entre 1931 i 1936 semblava que el seu estat de salut havia tornat a millorar. Potser hi havien contribuït les setmanes d'estiu que va passar per Tavilla, o Guadarrama, a casa dels seus sogres, però els metges no eren gens optimistes, inclinats a creure que ell sofria una neurosi de coixa, però qui sap si era el preludi de la tuberculosi pulmonar que va acabar manifestant-se en aquest estat. El cert és que el 1936 va recomençar-li un nou i visible procés d'empitjorament. Hom li va recomanar llavors que es prengués unes llargues vacances i ell pensar que podria passar l'estiu a la seva terra, aquí, a l'Empordà. A què va ser degut d'aquesta decisió? És que ell ja ressentia secretament que s'acostava l'hora de la seva mort, l'hora de tenència que havia tenia maragada. No sabem mai. Mentre la muller i fills passaven l'estiu en Bertanilla, ell romania encara a Còrdoba en instint feina en Tardanilla. Havia proposat trobar-se a Madrid amb la Silvèria i els fills, per anar tots plegats a Catalunya perquè coneguessin la seva terra i els seus familiars. Succeí, però, que el projecte s'havia de frustrar per causes aliens. La data escollida per la seva partida a Catalunya era el 18 de juliol d'aquell any. Era el 36, el 1936. I així, tot i que ell va poder prendre el tren a Madrid per traslladar-se a Barcelona, ja no li fou possible retrocedir més tard i recollir els seus que havien seguit camí de retorn cap a Còrdoba. Era el destí que s'havia interposat entre ells. Havia esclatat el conflicte que ell creia que duraria poc temps i que en canvi va donar 3 anys. Les seves havien deixat les vacances forçades i ell va haver d'espavilar-se buscant un allotjament entre els membres de la seva família. Sembla que inicialment va obtenir-lo a Begur, on hi tenien les cosines de la banda Pericalla. Però més endavant es traslladà a Pals, on l'acollia un cosí del seu pare, Francesc Trias. L'avi del senyor Trias, que cosí. En ocasions anteriors, en ell havia sojornat per uns dies a l'Empordà, havia començat l'esborrany d'un estudi geogràfic de la comarca, i ell aprofità el lleure forçós d'aquell estiu per completar-lo amb noves dades i nombrosos dibuixos a la ploma del paisatge, dels nuclis urbans i de l'estructura arquitectònica de les cases dels pagesos, juntament amb mapes de la zona. Moltes d'aquestes imatges resulten encara tot el temps transcorregut des de llavors perfectament identificables. Totes elles traspuen l'efecte que sentia per la terra, que ell no havia oblidat mai, com mostraven alguns articles seus anteriors escrits en cursos de Còrdoba. La seva monografia, el Bajo Empordán, ensayo geográfico, constitueix, de fet, un homenatge pòstum a la seva estimada terra que ell hauria haver pogut contemplar extasiat durant aquesta estada imposada per les circumstàncies de la guerra. El dia 30 de setembre de 1937, un any i mesos del seu retorn, en plena guerra, Joan Carandell va morir d'una hemoptisi tubercular segons diagnòstic del facultatiu que el va atendre. El seu cosí, Francesc Trias, va ser l'encarregat de donar-lo a conèixer al jutjat municipal, perquè vivia a la seva mateixa casa, al carrer de l'Enginyer Garra, on avui hi ha un establiment comercial, la pastisseria Nadal, com no en sabia tothom. Ell tenia llavors 44 anys, i n'han transcorregut 70 des de la seva mort. La seva muller i els fills ignoraven la notícia fins molt més tard que la conegueren a través d'un amic de França. Era un geòleg francès molt conegut que li va comunicar la notícia i per precaució va enviar un telegrama a Còrdoba a la seva mare dient que el seu nom estava grec. I l'endemà es va obrir a l'altre i deia que hi havia mort. La seva muller i els fills fou enterrat a Fals, en un nínxol de la família. Avui figuren a l'àlpida en nom de família i Genoet Pencai, que els seus parents hi van fer col·locar més endavant. Les seves restes, les d'aquesta figura important en el camp de la ciència i tan notable pedagog, reposen doncs al cementiri de Fals. El seu esperit vola potser pel cel de l'Empordà. Ell no seria oblidat mai de la seva terra, tot i vivint de tan lluny. Ara cal que tampoc Pals s'ho digui. Moltes gràcies. Voldria manifestar, voldria dir, que aquest petit estudi, que de fet és una visió del personatge, no hauria estat possible de fer-ho sense ajuda d'altres persones. En primer lloc, he de dir que en aquest pròxim llibre m'he tret molta informació de l'època de Córdoba, naturalment. En canvi, els autors coneixien menys coses de l'època anterior i a l'època posterior als estats de Córdoba. D'aquí, en canvi, he pogut tenir, hi ha persones que m'han ajudat, m'han comunicat-me detalls de la seva vida, operatiu d'unes amb altres, i he tingut un grau de coneixement suficient per poder llançar-me a l'aventura d'escriure aquest monografia. Vull assenyalar, en primer lloc, el nom del senyor Francisco Trilles, d'aquí, que em va fer conèixer la casa on havia mort la sepultura del cementiri de Pals. I el seu cosí, Josep Trilles, de Palafrugell, que també em va parlar llargament d'ell i em va mostrar material escrit, cartes escrites i postals escrites d'ell i fotografies de la família. Tot això no té preu. Estic perfectament de tot amb ells, de tot el que m'han deixat veure per poder arribar a treballar tot això. I encara voldria dir també que hi ha altre tipus de coses en una persona com és el senyor Josep Junquer, llibreter, antic llibreter de Palafrugell, Lluís Llòfil, i com a ell li agrada dir, autodidacte. Gràcies a ell que m'ha donat un temps perquè pugui anar treballant, perquè havia pensat que si no me'n sortiria, doncs entre uns i altres he pogut arribar a estic tot això. I no voldria acabar sense esmentar una altra ajuda d'un altre tipus, o de la meva família, la meva dona i la meva filla, que m'han hagut de suportar les meves impertinències de vegades i que he estropellat una mica les vacances de les que tantes necessitats tenien per poder passar aquest estiu després d'un parell d'anys de problemes de salut. És gràcies a ells que he pogut acabar tot això. I a tots vostès els dono les gràcies per haver-me escoltat, encara que potser els hagi volgut una miqueta, i gràcies per tot.